Núria Travessa.
Hola, bon dia.
Que tenim vestidura, no? Gràcies a tu, Núria. Home,
doncs sí, sí, finalment sí, eh? Tant estar-ne pendents la setmana passada.
Ha fet dos trucades i vinga, ja vestidura, eh? Tens una mà, mare.
Dimecres i dijous, sí, senyor.
Xavi Rocamora, què tal?
Hola, bon dia.
Endavant, eh? Amb el Barça, pels pèls, eh? Ai, Déu meu, senyor.
Arreu de l'Espanyol, també.
Vale, Núria, tot teu, eh?
Doncs mira, ara que tenim data, del que estem pendents és que d'un moment a l'altre registri al Congrés la llei d'amnistia. Yolanda Díaz ha dit fa una hora que seria al cap de pocs minuts, però encara no en sabem res. De tota manera, com dèiem, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, no ha esperat que estigui registrada per anunciar la data del debat, que serà tal com es preveia dimecres i dijous. Això sí, el Tribunal Suprem no fa cas de Vox, perquè els de Santiago Abascal han anunciat una querella contra Pedro Sánchez que inclourà la petició que es paralitzi cautelarment la investidura. Es farà, en tot cas, en un congrés blindat, perquè des d'ahir que corren crides a encerclar la cambra. A més, Solidaritat, el sindicat d'ultradreta, ha convocat una vaga general contra l'amnistia el 24 de novembre. Estem pendents d'això, també de la situació un dia més al Pròxim Orient. Avui estan sortint de la Franja de Gaza un primer grup de civils amb doble nacionalitat hispano-palestina. Són una quarantena de persones, la meitat de les quals menors. Però de retruc al conflicte ha provocat una crisi al govern britànic que ha comportat el retorn de l'exprimer ministre David Cameron. Serà ministre d'Exteriors de Rishi Sunak, que ha hagut de reorganitzar el seu gabinet després de fer plegar la ministra d'Interior, Suella Braverman. I parlarem també de moltes altres qüestions, per exemple, dels hàbits dels catalans al cinema. Segons dades del gremi d'exhibidors que ha recollit l'ACN, continua la remuntada després del daltabaix de la pandèmia, però encara anem menys de dues vegades l'any al cine, i a la cua de tots hi ha els lleidatans. Els exhibidors preveuen tancar el 2023 amb 14 milions d'espectadors a Catalunya.
Que genial. I tu què faràs d'esports?
Doncs mira, sentirem el director general del City Football Group, Ferran Soriano, que aquest matí ha valorat el gran inici de temporada al Girona. Després de 13 jornades, els gironins continuen líders en solitari i Soriano admet que això els ha fet canviar l'objectiu, que ara passa per classificar-se, diu, per competicions europees. Ho ha explicat el Món RAC1, com dic que el sentirem. El Girona, que ara té 2 punts d'avantatge respecte al Madrid i 4 més que el Barça, que ahir va tornar a patir per derrotar l'Alavés. En parlarem avui que els internacionals els blaugranes s'incorporen a les seves seleccions, i al Mundial Sub-17 la selecció espanyola ha guanyat 1-0 Mali en el segon partit de la fase de grups. El gol l'ha fet Juan Hernández, un dels 7 blaugranes.
Sub-17
vol dir que tenen com a molt 17 anys.
Ah, vale, vale.
I l'ha fet Dico a Juan Hernández.
Que és on jugaríem nosaltres, Mariola. Mariola Cubells, un aplaudiment per ella. Brava!
Però
tu sabies o no?
No, jo també ho he pensat, però te vas a callar perquè queda fatal preguntar això.
Clar,
però oye,
aquí...
molt bé que ho hagis preguntat tu.
És exactament el que, on podríem anar a jugar nosaltres.
La franja, exactament.
La franja nostra.
Joder.
Escolta'm, no me hables de franges, eh?
Ni
de franja.
No.
Ni de la fraga, ni de la franja aragonesa, ni de la franja l'altra.
El target.
El target. Digues, Mariola Cubells, tu la coneixies?
No, no, no la coneixia.
Home, per favor, Mariola Cubells, aplaudiment, aplaudeixi. És una estrella de la... Clar que sí, a més amiga, eh? Amiga, ho hem de dir,
amiga,
Però et dic una cosa, si no haguessis estat amiga meva, total, haguessis vingut també a fer la promo del teu llibre.
Hombre, claro. No, mejor jo anava a dir, si no t'haguera agradat el llibre, no m'hagueres portat,
això
encara
també,
que fora
veritat,
amiga teua.
Exacte,
això sí,
també,
sí,
exactament.
Sí,
sí, està molt bé el llibre. Mega rei.
Una cosa més de tenis. Carlos... Carlos Alcaraz debutarà d'aquí una estona 2:45 a la Copa Masters contra Alexander Zverev.
Ah, que bé. Ja?
Sí, home.
Ah, vaya merda. Sí, pensava que s'allargava bé. La Mireia Giró parlarà de Carlos Alcaraz, no?
Sí, però per altres temes.
Per altres temes.
Perquè
això és el tenis.
Jo vaig la repassada esportiva a la meva manera.
Clar, vale. Repassada esportiva, repasso l'esport, però vostè ja sabe. Escolta, hi ara una mica de temps, no?
Que una mica de temps tranquil. Males notícies, perquè estem en sequera. Ai, i només hi haurà pinzellades de núvols prims aquesta tarda. A més, les temperatures pujaran més que ahir, sobretot al Pirineu i a les comarques de Girona, i moltes màximes es mouran entre els 22 i els 27 graus. El vent de ponent es notarà al centre i al sud del país, i com dèiem, s'espera poca pluja al llarg de tota la setmana.
Mare de Déu, molt malament. Què t'anava a dir? M'ha donat el Joel Fortuny un caramel d'aquests de Per a la Voz?
Uh-huh. Ai, que també estàs fotut.
No, bueno, perquè tenia com mal gust de... i el... m'he fotut de patates, però etcètera, escolta, no em faig explicar ara. I el cas és que és com austríac, no? Oli, 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 oli. Només tinc ganes.
Sents així,
oi? Només tinc oli, 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 oli. Les cabres. Oli, 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 Llàstima que no puc dir la marca, però de veritat, Torres Austríaca. Fixa't tu, que va dir només... Olesa!
Tirolesa!
Va, meravella. Vale, doncs, escolta, Núria Travessa, moltíssimes gràcies. Gràcies
a tu, a fins ara.
Hora, i ens retrobem al RAC1 migdia. Tota la informació a RAC1, que és on t'has d'informar, amiga. I punto.
Bravo, bravo. Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
Hi ha en Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, l'Esther Romagosa.
Bon dia, molt bé.
Molt bé, eh? Tenim a, també, i hem escoltat la Mireia Cubells. Ole! Ella és periodista, escriptora, crítica televisiva, a la Ventana des del 2012, filla, jo no sabia que fins fa tant, i ets un pilar.
És la meva segona relació més
llarga. Amb el Carles Francino, que és genial.
La primera és la del meu marit, clar.
Clar, clar. Bueno, això ho dius en públic, però tots sabem que la primera opció de totes nosaltres és sempre el Carles Francino, perdona, eh?
Sí. La primera relació més llarga.
Més llarga. Bueno, la primera relació i l'única, jo, vamos. Què te la va dir? Ens acompanya també la Sira Avenoza. ¡Hombre, Sira! Bueno, filòsofa, docent, investigadora i directora de la Casa dels Clàssics. Brava! I el grandiós Pol López, per favor, actor. Hola, Premi Gaudí al millor actor 2023 per Suro. I et dic una cosa, la Sira Avenoza, que ens hem après el seu cognom, però ens sap un greu, Mariola Tomant, entres perfectíssimament, perquè ella, jo deia Bengoa, perquè em sonava pija sevillana, saps? Com de...
No.
Però la pobra...
No.
És una obrera del pensament. Una obrera del pensament. Parlarem, filla meva, d'una cosa, digueu tu, Sira, perquè és increïble.
Parlarem de l'anticrist.
Parlarem de l'anticrist. Uf, a l'altre. Que barbaritat. I ara, hora. I ara, hora que parlem de l'altre. I ara, hora, no, Pol? O què?
Sí, sí.
L'anticrist,
sí.
Que ets tu, una mica, no?
Soc jo, soc jo.
Tu donaràs veu.
Us ho ensenyo.
Senyores i senyors, amb tots vostès, repassada esportiva, amb Mireia Giró. Brava, brava.
El Barça va guanyar contra l'Aves perquè la segona part es va espavilar una mica, però el cas és, el que és bo d'això és que Samu Omo... no sé dir-ho tampoc.
Amorodion, no sé.
Va fer un gol al Barça 18 segons després d'haver començat el partit.
Però no era del Barça, és de l'altre.
No, clar, és de l'altre.
Clar.
Sí, no cal ser una analista de futbol per preguntar-se com és possible... que facin un gol als 18 segons al Barça, no? Xavi diu que és la premsa és la culpable dels baixos ànims, que també li posa morro. Però jo crec que s'està molt despistat, no? Ser el Barça, que és un més que un club i tot això que ens dona la tabarra tot el dia, i que et fiquin un gol als 18 segons. O sigui, seria una mica com que t'operi un dels millors cirurgians del món i als 18 segons doncs, que et provoqui una hemorràgia perquè ha tallat malament.
Sí.
No?
Ai, sí.
O com lligar-te així miraculosament per, no sé... per alguna raó a Michael Fassbender i que tingui una pol·lució als 18 segons de fer-vos un pató.
Bueno, hi ha una pol·lució amb el Fassbender com si és als 18 segons, a mi em vindria bé. Gràcies, Michael, diria jo.
Sí, però esperaries una mica més, no?
És igual, jo a Michael Fassbender li perdonaria la pol·lució als 18 segons i ja està. Ai, gràcies.
Doncs jo no. És com una mica com començar a llegir la novel·la guanyadora del Premi Planeta d'aquest any i als 18 segons saber que és una merda pensant. No?
Mare de Déu, quin pollastre amb això que s'ha muntat. No? Perquè...
Quina crítica
al país, del Costa.
Mira, però jo pensava, què preferiu? Una crítica aixina i un milió d'euros o una crítica bona i...
Ella,
euros.
La
una
Onega,
crítica bona.
La Onega prefereix una crítica bona, t'ho dic jo.
Jo no estic parlant de l'hora.
Jo no paro de fer merda, a veure si tot dona un milió d'euros.
A veure si et dona el Premi Planeta.
I després la reina Letícia fent 40 això, minuts de...
Això no,
però això deu ser per prevaricació o alguna cosa,
això no?
Però per una amiga, com funciona això?
Són amigues de veres, eh?
Sí, sí.
De veres que són amigues. Però... El que passa és que s'ha de tindre una miqueta de tacte i de... En fi, cuidar no, este tipus de coses.
Expliquem que la van a veure, Letícia.
Clar,
la van a veure.
Isabel Onega es diu, no?
No.
Consoles Onega va escriure al Planeta guanyant un milió d'euros pel Planeta, li han fet una crítica demoladora al Babelia, però demoladora, no us la podeu figurar, però de la... que a més també el crític diu que no és tan culpa de Son Soles, que sigui una pèssima escriptora, sinó del jurat, perquè clar, hi ha Rosa Regàs, el no sé què, la Posadas, el Jim Farrer, però és que es veu que la novel·la no s'agafa per enlloc.
La crítica és això, que posa el dit en, per primera vegada, jo no havia llegit mai, en la culpa o el dolor del jurat de dir, bueno...
Què feu, no?
Vam tenir aquí una vegada... Què us ha passat pel cap de perdonar aquest premi?
Vam tenir aquí una vegada l'editor del Terenci Moix, te recordes?
que va dir que si ell parlés de com s'atorguen aquests premis...
Mare de Déu, els premis en general.
Però,
general. Però, menys els ondes, eh? Menys els ondes,
que són... Menys els ondes, 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 ojo, que jo sóc jurat dels ondes.
Una ole, tu, ole, tu. Ara,
ara. I sé que no em compra ningú.
Ara, ara. Què t'anava a dir? De totes maneres, la reina fent va fer... L'endemà va anar al Corte Inglés, la Sonsol Eurónega,
a firmar,
i va fer la reina 40 minuts de cua, va fer la sorpresa...
I va, li va fer una abraçada,
una abraçada
per donar-li suport.
Viral.
Una abraçada viral. 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 Les abraçades o són virals o ja no són. Bueno, escolta, Megan Rapinoe.
Rapinoe.
Sí.
Megan Rapinoe no s'ha lesionat als 18 segons, però sí als 5 minuts de començar l'últim partit de la seva carrera.
Ai.
Sí, a més va ser, s'ho va fer ella sola, relliscant. Sí, que a part de trista deu sentir molta vergonya, no?, de fer el panoli, allò que passa quan fas el panoli, el ridícul davant de tanta gent, en un moment clau de la seva vida, com és l'últim partit de la seva carrera. Al seu final, doncs, ningú se l'esperava així de cutre, però no ens hem de quedar amb això, tot i que serà difícil.
Clar.
En un futur, en lloc de dir, sí, home, la Rapinoe, aquella que es va lesionar als 5 minuts de sortir a jugar al seu últim partit, doncs podem dir la Rapinoe, pionera de futbol jugat per dones, activista LGTBI, guanyadora de la pilota d'or a hora als Jocs Olímpics de Londres 2012 i dues vegades campiona mundial. I també recordem-la... Sí, sí, molta, molta cosa. Recordem-la també com la que va dir que no pensava anar a la puta Casa Blanca.
Va dir la puta Casa Blanca, la tia.
Sí, textualment, a celebrar el títol del Mundial si el guanyava perquè Donald Trump era el president dels Estats Units.
Això ho deia Javier Marías, l'escriptor que deu guardi, que deia, s'ha d'anar molt en compte amb què fas a la vida en els últims moments o quan estiguis a punt de morir, diguéssim, perquè et poden recordar perfectament, per, no per l'obra, sinó per moment, perquè hi havia aquella... I parlava d'aquest director, digue'm un director... Ai, torno a estar amb aquesta anècdota que no me'n recordo, el director... La típica, com, inicio una anècdota que no me'n recordo, Pol, ajuda'm. Era un director de cinema que anava amb cotxe i li estàvem practicant una fel·lació i es va... Pues, Murnau o tal, o no sé quin era, i va estar allà al cotxe...
Ah, mira.
Va estar allà al cotxe mentre li feien una fel·lació. I aquest és un escriptor que és boníssim i no ens recordem que va morir mentre li feien una fel·lació
estampant el cotxe. Tampoc,
que no me'n recordin el nom, no me'n recordin l'obra. És que és horrible, no? Al final la immortalitat...
Ens obliden, pot, ens obliden.
Ens obliden. Ara la fel·lació aquest ja se la van dur cap a... Ja se la van, saps? Tot això que t'endús, escolta. Bueno, un altre, no?
Robert Lewandowski.
Bueno,
li ha fet la cobra. Venga, a la Minya Mal.
En sèrio?
No li va agafar la mà quan el jove de la cantera li va estendre el partit Barça-Alavés.
Mare de Déu, però què...
Tot perquè estava enfadat perquè Yamal no li va passar la pilota.
Bueno, i què?
Exacte.
Estàvem perdent. Al final, gràcies a Lewandowski, que va fer dos gols, doncs van guanyar. Però clar, això, pobre xaval, té 16 anys. Vull dir, a veure... Igualment, aquesta cobra no supera mai la de Bisbal i Xenoa.
Home, ja t'ho dic.
Que allò va ser una cobra de les cobres, que encara fa mal de veure. Jo quan la veig em fa molt de mal. Puto Bisbal, també.
Puto Bisbal, home.
Puta Casablanca, puto Bisbal. I a sobre, Xenoa, després d'un any i poc de casar, s'acaba de separar.
S'acaba de
separar. Suposava que era l'amor de la seva vida. L'uròleg.
Era un uròleg.
El nom del qual no ens en recordem.
Ai, l'uròleg he d'anar-hi jo. Per cert, ara hauré de trucar, diguem, de revisió.
Aneu-hi tots, que és Movember.
He de dir-vos que són aquestes notícies que encara t'impacten, no? Que dius, lo de Xenoa.
Lo de Xenoa i l'uròleg.
Me va deixar boca
a vegada. Pobre, no té sort.
També dic una cosa.
O sí.
O sí. Què tal, de totes maneres, no ho veieu venir moltíssim?
Sí.
No lo veíais muy repeinado? A l'uròleg, dic.
Què estàs intentant dir?
No. Que vull dir que dius, escolta, aquest no tan... No,
és que...
l'uròleg, vols dir?
És que t'has de... O sigui...
I hi ha prou de vendre'ns el conte de fades a Mort Disney. No
amb un uròleg.
Entre això, Laura Escanes, a l'altre...
L'uròleg he de trucar jo,
Rosalía, hi ha prou.
Vas molt seguint? No, perquè tinc 5 anys. Això t'endres, a quina edat tens tu, Pol?
Jo tinc 30, faig 39.
Vale, bueno, encara està. Però
no,
jo a partir
de... No, per això, vull dir, vas
a partir dels 50, ja, uròleg ja igual que el Judit Acola, ni abans. Tu no hi has anat mai?
No hi he anat mai.
És flipant, això, també. Les ties aneu al Judit Acola, que dos per tres...
Fan aquella visita, que et fan allò, tal, però no...
El prepuci, que et fan allò, faríssim la base.
Però això ja fa, quan ets més adolescent, diguéssim.
Home, quan tens 3 anys, diguéssim.
Que hi ha aquell collarí que són com testicles, i això.
Sí, que et diu el pediatre.
Sí, un collarí que és una cosa com africana.
Ah, jo no sé això, el collarí, com és això?
Sí, bueno, jo ho recordo. Tenia moltes ganes de parlar.
a veure si puc parlar dels testicles avui de l'anticrist. És la meva, són els meus temes.
Dos testicles que pengen, però com és el collar?
O sigui, és un collar tipus africà, diguéssim, per iconografia que tenim tots al cap, de fusta així en peces. Aleshores, jo recordo que quan era molt petit, realment miraven, t'agafaven la bossa testicular, sí, i llavors anava passant, com si fos una mena de ritual, les peces del
collar. Com si fos un mesurador.
I veure com tenies el testicle en consonància amb l'època.
Però anem a veure això, Déu. Ah. A veure, jo,
el meu metge estava sota un pont a Torre Baró. No.
Però m'han passat mai un collar. Igual em diuen per cascos...
A mi em sona molt. Potser sí. És un somni que he tingut, eh?
Al?
A mi em sona molt.
Que sona que...
No, de veritat, que això existeix.
Potser
això
era una obra de teatre.
Però tu t'han refregat...
No?
Però diu que... Ernest, no se't sent. O sigui, no se't sent. Que diu que amb ell sí que li van tocar els testicles de petit, però que no li tocaven amb un collar d'aquest.
Però això ja són històries que no pararem avui aquí.
Tu eres pública o privada, el teu?
Pública.
Ah, pública. Pues
ell devia anar al privat.
Vosaltres devia anar a la privada i la privada, pues no. Jo recordo sí que quan eres petit et tocaven els testicles per veure si estaven al lloc amb les mans gelades.
Què dius?
Hombre, però bueno, gelades. Que això des d'aquí agrairíem als pediatres que et fregues una mica les mans a banda de fer la palpació, perquè no saps tu, perquè més en aquella que ni guants ni res, i bé, que et tornaven els ous, que això és marica de casualitat. Una experiència traumàtica.
Si vols, expliquem el que passem les dones amb...
Bueno, vinga, alguien de más...
El ginecòleg.
No, anem a entrar.
Pol, anem a recordar Pol López, actor, Premi Gaudí, millor actor, 2023, per suro, eh? Ens acaba d'explicar la seva... Bueno, anem a per un altre. Carlos Alcaraz.
Després d'això, jo no vull repassar més la setmana.
I ara només veiem collars repassant els teus testicles.
I t'estimes.
I tot bé, de totes maneres, tot bé?
Tot molt bé, tot molt bé.
Tema pilotes, va. Carlos Alcaraz va lluir una jaqueta a Louis Vuitton. Això és un tema estrictament esportiu, també. Que és de la col·lecció Pharrell Williams.
O sigui,
això ho va fer la catifa blava dels ATP Finals de Turí. Bueno, que sembla com una jaqueta universitària, aquelles de gris, de color vermell, amb manigues blanques,
clar,
i la
bombades.
Lletra PA, brillants, que vol dir Princess Anne High School.
Que deu ser.
Com et quedes?
Però em quedo
pues
flipat.
No
pues no.
Llavors, això és tan exclusiu que es veu que no se sap ni el preu, perquè no pots comprar-ho.
Ah.
I tu dius, com és que aquest noi, aquest xaval... Val? Per qui no donaries dos duros a nivell d'estil, va i de sobte va amb una jaqueta així com si fos un guru de la moda.
Ja.
Doncs perquè Louis Vuitton l'ha fitxat per fer campanya.
L'ha ungit.
Exacte, si no de què, no? Si no aniríem amb estil pijo trist, com el que va als
pijo
toros,
trist.
No? Sí. Llavors, bueno, el Caraz no està guanyant com a principis d'any, a veure què fa avui, però almenys no trenca, va amb jaquetes xules i no trenca raquetes com el Djokovic, que em va trencar dues,
un altre cop,
perquè es va posar nerviós.
Ho entenc perfectament, això.
Sí, no, això és fatal, Marc. O sigui, té la gestió emocional d'un nen de 2 anys, però clar, sent un adult així a l'hissapat, doncs fa molta por.
Home, fa molta por. De totes maneres, és veritat que Carlos Alcaraz ha estat fitxar per Vuitton i fer anuncis i deixar de jugar a tennis. És que a vegades, no?
No, juga, sí que juga, però...
Bueno, vull dir que juga pitjor.
Perdre, vols dir, no?
Això, i perdre.
Home, no m'estranya, perquè està forrat per davant i per darrere.
Què te la va dir dissabte, l'afició del Rayo?
Sí, va rebre molt d'afecte Michel Sánchez, l'entrenador del Girona, durant el partit que l'equip català va disputar contra el Rayo, i Michel, doncs, és una llegenda del Rayo i és veí de Vallecas de tota la vida, no? I el van ovacionar i van posar unes pancartes que posaven Michel, net de la Maria, benvingut al bar.
És que es veu que la seva àvia ajudava moltíssim a la gent de l'entorn, a la gent de Vallecas, quan necessitaven menjar, quan necessitaven a xupluc, la Maria.
Llavors, clar, jo m'he quedat perplexa.
Vaig veure un reportatge.
M'he quedat perplexa, perquè això què és, no? Gent aplaudint a l'entrenador rival.
És increïble.
A un exjugador del seu equip. A...
No? Que és Vallecas, clar.
Clar, en lloc, com pot ser que no l'insultin, no? I que no li tirin ampolles al cap i coses així.
Quin rotllo, no?
No he dormit en 2 dies pensant que potser hi ha esperança i que tot allò dels valors de l'esport doncs podria ser veritat en alguns casos i que no és només una excusa per tenir un espai on ser un cavernícola i estar acceptat socialment, no? Però bueno, Michel ens encanta, a més és un home que està un madrileny que està intentant aprendre català, que ja fa molt de temps que ho intenta.
Sí, però si...
Però ens és igual, no? Perquè jo ja el llistó el tinc molt baix. O sigui, a mi la il·lusió, l'emoció és d'un madrileny que digui que troba normal que és aprendre que català si estàs a Catalunya, sí, sí. No? O sigui, a mi fa plorar, ja no cal que l'aprengui.
No cal que l'aprengui, ja està tot fet. Què t'agrada dir? Tu el llistó el tens molt baix només en aquest aspecte o en molts altres?
Home, doncs estic intentant pujar-lo, però bastant, cada vegada... Bueno, ja m'és igual, jo estic ja...
Bueno, i la frase de la setmana, per acabar.
La frase de la setmana és de Juan de Ramos, exentrenador del Madrid, a una entrevista a Relevo, que ha dit això.
Pues es posible que lo había visto varias veces para analizar qué ocurrió.
y ocurrieron cosas raras. Cosas raras que como no tengo pruebas no puedo decirlas, pero ocurrieron cosas raras.
Està parlant del 2-6 de Madrid-Barça, el famós 2-6, que però ocurrieron 2-6 cosas raras, no tengo pruebas, però ocurrieron cosas raras.
Però què cosa?
O sigui, clar, és una cosa d'exemple clar de tirar merda sense cap rigor, no?
Clar,
o sigui,
és boníssim, m'encanta.
Aquí Juan de Ramos el veurem d'aquí poc al programa d'Anna Rosa, escampant rumors que posin en perill la democràcia, no? I encetin els ànims per acabar en guerra civil, perquè és allò típic de, bueno, no tinc cap prova, però jo t'ho dic, i mira, si cola, cola.
Si cola, cola.
No tinc idea de què, però no us ho diré, no tinc proves.
No podré, va, allò que deia aquells periodistes, valgo más por lo que callo,
que
por això també fa la ràbia, això deia...
No puedo soportar esa frase. Cállate.
Això ho vam fer servir, per exemple, bueno, no sé si va anar a Chocochurros o no, però jo no tinc proves, però alguna cosa estranya va passar a Chocochurros.
Home, perdona, el Joan Fortuny, no sé si Churros, sí. No sé si a Chocochurros no hi ha anat, però s'ha estat un cap de setmana a Madrid, que ha passat primer el seu fetge que ell per la porta, diguéssim. Perquè, clar, vas a Madrid i no ha parat. No ha parat. I diu que va anar a una discoteca gai, de Cayetanos. Tu t'imagines tot de pitos?
Oh! I que venien de la revolució.
No sabia que existia. Que barbaritat, no sabia que existia.
Va, wow. Doncs no en tenim proves, però segur que van passar coses
segur
rares.
Segur que van passar coses a Madrid, eh? Sí. Senyores i senyors, amb tots vostès, Mariola Cubell! Brava! Bon, la Mariola Cubells podria venir a aquest programa per moltíssims motius, però ha vingut perquè ha escrit un llibre que es diu Mejor que nunca.
Sí, senyora.
Sí, senyora. Felices, imbatibles i pioneres a Espasa, l'editorial Espasa. Bueno, qui són aquestes senyores que estan mejor que nunca o qui està mejor que nunca?
Doncs mira, és una generació sencereta que va des dels 50 i ja que anem cap als 60 i que els bordeja fins i tot, que crec que està millor que mai perquè és una generació insòlita en el panorama espanyol al llarg de la història, és a dir, no té res a veure, pensem en les dones que tenien 60 anys fa 30, i te semblen àvies, no?
Clar.
Ara mateix, en l'imaginari col·lectiu. Nosaltres vam fer coses que ningú havia fet, vàrem trencar molls, vàrem encetar un modus de vida que mai, cap altra generació havia fet. No tenim res a veure amb les nostres mares, en canvi...
Les vostres mares són les filles del franquisme, tu dius el llibre, oi?
No, o sigui, clar, nosaltres som les filles de les dones que vàrem ser educades. Nosaltres ja vàrem créixer en democràcia i per això nosaltres vàrem encetar un camí que estava... per explorar i vàrem arribar a llocs que són els que estem ara, que són lluminosos i que són potents i que són imbatibles de veres.
Que no? Són imbatibles de veres. Escolta una cosa, tu, a banda de que hi ha moltíssimes referències culturals de pel·lícules, de llibres, d'assajos, etc, que això és interessantíssim el llibre des d'aquest punt de vista, és un molt bon punt de partida per, si vostè no se sent mejor que nunca, doncs, o sigui, llegis aquest llibre i et poses en marxa per ser-ho.
Esa és la intenció, és un llibre lluminós.
Toma, toma, què t'ha de dir? Però, a més a més, parles amb moltíssimes altres dones.
Colegas,
la Isabel Cuixart, la Olga Bizal, Ángel González Sin, de la Gemma Nierga, la Blanca Portillo, joder, la Elvira Lindos, clar, entenem moltes coses,
Pepa
una cosa
bueno,
que sabien,
clar,
Pepa Bueno.
Clar, és que pensem, totes aquestes dones estan en aquesta franja d'edat, Marc. I totes tenen en comú moltíssims ítems que quan jo no ho sabia, quan me vaig a posar a escriure, jo vaig dir, perquè a mi el llibre és un encàrrec, i tu saps que jo soc prou mandrosa, és a dir, jo no
entre
vull fer res.
Coses, entre altres coses.
Jo no vull fer res. Però quan
tu vols
vaig...
fer res, no?
No, no vull fer res.
I tu què vols fer?
Jo vull ser milionària.
Clar. Bueno,
llavors, quan me vaig posar a escriure, vaig notar que sí, que efectivament hi havia un relat que estava per fer. I quan vaig començar a parlar amb aquestes dones, que moltes són amigues, me'n vaig adonar de que tenim quantitat de coses en comú. És a dir, penseu, nosaltres vam arribar a l'edat fèrtil, per exemple...
Anem a posar punts. Què tenen aquestes dones per ser, per estar més o menys, per ser imbatibles?
Ser pioneres en moltíssimes coses.
Per exemple
això. Per
25 pessetes.
Arribem a l'edat fèrtil, val?
Sí.
Quan va començar l'avortament lliure i gratuït en la sanitat pública. Això és revolucionari.
Clar.
Revolucionari. És a dir, la generació d'abans abortava, clar, però tenia que anar a abortar ahir i, en fi, de mala manera.
De mala manera.
Arribem a les bodes sabent que ens podíem divorciar.
Que això és una cosa que tranquil·litza moltíssim.
Canviem de parella cada vegada que hem volgut canviar
Home,
de parella.
Diràs,
una... Hem decidit si volíem ser mares o no.
I la forma de ser mare, també.
I la forma de ser mare.
Tu vas fer un article molt famós que es va fer hiperviral i que se'l va llegir tot Quis, que estava molt bé, que tu deies...
Les madres que ja no tenen caldo en la nevera.
Les madres que ja no tenen caldo en la nevera. Això també
que
parles
som
al llibre.
Nosaltres.
Clar.
Claro.
De què van? Aquestes mares quines són?
Estes mares són les dones que varen decidir tindre fills perquè volien, però tenien claríssim que la seua vida no anava a ser el bebè tirano. És a dir, nosaltres anàvem a tindre la nostra professió, anàvem a eixir, anàvem a tindre amigues, anàvem a viatjar, anàvem a llegir, anàvem a tindre una vida pròpia a banda del xurumbel. És a dir, el xurumbel estava ahí i si la canguro tenia que cuidar-lo, el cuidava, i el senyor que vivia amb tu s'encarregava igual que tu i el xaval anava tirant i no passava res.
Jo crec que això s'encarregava igual que tu, eh? El senyor que vivia amb tu s'encarregava.
Sí, jo sí. Jo sí, perquè una altra cosa que s'ha de fer, que igual la vostra generació està deixant de costat, és has de triar bé el pare del teu fill.
Ui, filla, pues ja ho intentem ja.
No, clar, és que tu pots enganyar-te a l'hora de triar una parella, ¿vale? Perquè bueno, la parella la dices...
I... Bueno, estàs parlant amb una mare sola, eh? Et vull dir que la soltera.
Vale,
l'ha triat perfecte.
L'he triat molt bé.
Pues a les altres. A les altres. Pues per què serà? Per què serà? Perquè no...
Bueno, que ara s'està posant de moda que fora l'anonimat en els donants d'esperma.
Bueno, només faltava ara que digués...
Sí, hombre, claro.
Va sortir el col·lapse.
Estàs loco, tio?
Bueno, estem locos o què? Sira, si anaves a dir alguna cosa, Sira.
Sí, si no us sentíeu culpables per no ser mares perfectes.
No, és que jo... És que estàs la mòbil.
No. Ho diu en absolut, ella fa.
No, però és que jo... No només la meva experiència, que jo tinc... És de veres que en el llibre hi ha una part està experiencial, no? Que diuen com memorialística. Però parlant amb totes les dones de la meva generació, parlava, per exemple, Ángeles González Inde. Ángeles González Inde li va arribar
la
oferta...
La directora, de cinema.
Sí, la exministra.
A més, cultura.
Li va arribar la oferta del Ministeri de Cultura quan les seues filles eren molt petites. Ella ni ho va dubtar. Ara mateix seria com, ai no, clar, és que tengo hijos. I què? Tira pa'lante.
Tu creus que ara dubtaríem?
Jo crec que ara hi ha una
generació... Tu creus que sí?
Jo crec que hi ha una generació que ha fet una certa involució. Estas mares, así un poquito, que ara vaig a...
Bueno, el que passa que també és veritat que una cosa que et diguin de ser ministra de Cultura o directora del Fons Monetari Internacional i l'altra... A la millor dius, pues mira, jo per quatre xavos no abandono la criança.
No te dic
i després
això.
També dic... hi ha hagut molt...
No, de... però Marc, és una qüestió de
sí, sí, d'actitud.
D'actitud, és a dir, no, nosaltres vam decidir que la maternitat anava a ser compatible amb la vida pròpia per trencar fins i tot... Mira, hi ha una frase que repetís que és jo no quiero la vida de mi madre. Uh-huh. Que la vida de les nostres mares era una vida abnegada, sumisa, dones que estaven amb nosaltres que ens feien el berenar, tot. Uh-huh. Nosaltres no volíem això. Això ho teníem clar. No anàvem a renunciar a la maternitat perquè també ens agradava, però anàvem a compatibilitzar, sense culpa. Una altra de les coses en les que nosaltres hem sigut pioneres és esa maternitat exercida sense culpa. S'ha acabat ja lo de la culpa.
Tu sí, lo de la culpa sí que et trobes que...
Tu sí?
I tant, totalment. O sigui, jo no he renunciat a res, he seguit tirant endavant tots els projectes professionals
pues
i el meu entorn em fa sentir culpable.
Pues espavila.
A l'entorn. Tinc amigues a l'entorn. Sí, sí, totalment.
Jo estic d'acord amb l'estira. Sí, sí.
Espera, perdona,
sí.
Perdona.
Sí, que l'entorn em fa sentir culpable i tinc fins i tot amigues al voltant que han renunciat a grans ofertes, que ara no comentaré.
Home, depèn, per perquè seria genial. Si
no caldria ara.
No. Ell ha comentat allò dels testicles, vull dir que t'has de posar a l'alçada del teu col·lega.
Sí, jo ara ja estic en silenci.
Ja, Sira, i quina edat tens tu?
43.
Esta és la franja d'edat que està ahí entre els 30 i pico, 40, que han fet una xicoteta involució. Perdona, eh?
Totalment d'acord.
La crianza con apego, la teta demanda amb xiquets que ja mengen pernil...
Sí. Bueno, tu de totes maneres, això de criança, la meva germana té una teoria que a mi m'agrada, que és...
Sí? Ah, bueno,
ah, sí?
Si
quina?
La tens clara, digue-la.
No, de posar la criança al centre. Jo, és a dir, que jo crec que també hi ha una generació de dones, perdó, explica-ho tu, joder, a veure si em faré un
mansplaining. No, que el millor és que podeu triar, això és el que diferència també, és a dir, vosaltres heu triat això.
Va més enllà, va més enllà.
El que passa és que és un tema que també capitalista, bueno, és que clar, si comencem amb el tema, que és capitalista, no?, de renunciar a la nostra vida, no... I compartir la criança... Sí, molt bé, però clar, que potser ser ministra de Cultura en aquell moment tampoc era tan important, no? O sigui,
sí que, que... sí que ho era, però tu és... Però quan a tu t'arriba aquesta oferta dius sí, sí, jo vull que això és la meva vida.
Però jo crec que hi ha una cosa, que hi ha molta gent que està posant la criança al centre, i llavors, posant la criança al centre, el que fas és moure les peces del taulell. Vull dir, que jo crec que la vostra opció és perfectament vàlida i està molt bé i en el seu moment històric per context era necessària, però ara és probable que els pares, homes i dones, col·loqui, jo això ho dic perquè sí que hem fet molt tot la broma de l'apego, de la teta, de la niña, de que el niño del bebé jefe i tot això, però sí que és veritat que està tot dissenyat per no poder criar les teves criatures, que són els que a mi, que no tinc fills, perdonin, em pagarà les pensions, espero, si no s'ho carrega Vox, les pensions i l'estat de benestar, que està un trist, doncs posar la criar al centre... Tu ets pare?
Sí, sí.
I com ho veus, això?
Tal qual, i a més que fins i tot el que fas és perpetuar la precarietat. Vull dir que la mare, aleshores, el que ha de fer... Vull dir que és interessant.
La mare
que...
i el pare.
Sí, però estic molt d'acord amb el que diu el Marc. Vull dir que són les dues. O sigui, sí que veig que almenys farà moure les coses, però jo també tinc molts dubtes de posar la criança al centre en aquest sentit. Vull dir, amb la meva companya ho parlem. Ella, perquè pugui mantenir la seva feina... hem de també agafar, hem de buscar ajuda, però aleshores llavors vas molt coix d'ingressos, vull dir que sí que s'ha de fer i sí que serveix per moure les coses, i almenys fa plantejar, sí, l'estatus quo, les coses com sempre han estat plantejades. El que passa que no crec ni... evidentment vull no sé la solució.
Vull dir que a la vostra, a les
dones, sí.
Les dones de, que volteu als anys 60, obriu una porta, que escolta, nosaltres estem aquí, estem a la criança, ho haurem de fer tot. Tot això s'haurà de fer tot.
Exactament.
I ara crec que el següent pas, el
perquè
que hi ha...
Perquè poden triar, perquè poden triar.
Jo crec que no poden triar, precisament.
Sí que poden triar.
És a dir, que
sí
jo que crec que han de dir, escolta, nosaltres necessitem guardaria, necessitem horaris laborals que siguin...
Conciliació.
La conciliació és de tios i ties i de tot.
Però és que és un model que...
Sí. De tota manera, jo sempre dic una cosa...
Que el model capitalista t'aixafa i el que fa és...
Però t'aixafa per a tot.
Ser ridícul fins al punt de que els teus fills no els cries ni tu. Per què? Pues per guanyar 4 duros perquè la roda giri.
O perquè
i que
no
ets tu que tries, és que et maneguen, no?
Bueno, i per com estem organitzats, és molt difícil, si no, si estiguéssim organitzats d'una altra manera, potser, si poguessis tenir la teva família a prop, doncs potser, no? O entorn teu més a prop, efectiu, potser tot seria molt més organitzat,
una manera
cooperativa o això.
Bueno,
digue-li com vulguis, però
tota
més
manera,
a prop. Això també està tot desvinculat, perdona.
De tota manera, no. Lo que jo intento també en el capítol és obrir... M'he clavat en un jardí, però a banda d'això, intento també deixar veure que nosaltres també som una generació que després de tindre fills ha decidit també dir... arrepentir-se, o sea, obrir el tema de les mares arrepentides.
Això està molt ben explicat al llibre.
Que a lo millor jo els estime molt, no els mataria, però a lo millor
però és dur de nassos. A mi això em sembla perfecte i una vegada important.
Si fora ara, que això mai s'havia dit. És a dir, mai s'havia dit.
Una cosa, anem a parlar d'un altre tema. La invisibilitat corporal i sexual, diguéssim.
No puedo con esto más, ja t'ho dic. Ens hem criat a mi se mantra, és a dir, jo el recordo aquesta frase de a partir d'una certa edat les dones es tornen invisibles. I jo m'he criat amb això, m'he criat amb aquesta espècie de tal. Quan va arribar el moment en el que ja estava en la franja de efectivament soy invisible, la meva teoria és hem de combatre aquesta frase estúpida amb una actitud, perquè estem parlant de la invisibilitat sexual, pràcticament, només, en el sentit este de que nosaltres som l'objecte de l'objecte del subjecte que mira. És a dir, l'home ens mira i arriba un moment en què ens deixa de mirar. I això s'ha decidit que ens torna invisibles. Un moment, invisibles per a qui?
I per a què?
I per a què? Perquè jo no vull entrar en un bar i que una panda de babosos vulga tindre sexe amb mi. No m'interessa.
Bueno, jo parlo per tu, perquè jo...
Però és que a mi no m'interessa ara, ni m'interessava als 20.
Pensa,
no interessa en absolut.
Tu no quieres entrar en un bar i que una panda de babosos quieran babearte?
No.
¿En serio?
És a dir que no. Llavors, no.
No.
Tu vols ser visible per la gent que t'agrada, per el tio que t'agrada o la tia que t'agrada, per els teus jefes, per a que te donen més la feina que vols, per als teus lectors, per als teus oients, per als teus amics, per a la gent que t'estima i per a la gent que t'agrada, però no per al món masculí com a concepte que està ahí per mirar-te. Entonces jo estic intentant que aquesta teoria demoler-la. És a dir, s'ha acabat, la història està de dir que vivim invisibles, cállate. Cállate ya.
Una cosa, de totes maneres, ser invisible és un superpoder, perquè te poden meter, soy invisible i me cuelo. Escolta una cosa, no tenim més temps, però és que clar, cada capítol, ja ho veus, és que cada capítol és un debat, cada capítol és un debat. És Mariola Cubells, aquí la teniu mejor que nunca, filla meva, mejor que nunca, que sempre has estat bastant bé, tu, o sigui, que imagina't ara aquesta cosa.
El llibre m'ha donat a rojo.
Felices, imbatibles i pioneres. Els punts de vista, i això, el mercat laboral i la maternitat. Madre sin caldo en la nevera. Busquen parelles més igualitàries. Això també puc parlar. La soledat triada.
Los gais en nuestra vida.
Los gais en nuestra vida, home. Què me vas a contar?
Que te voy a contar.
En mi vida, claro que sí, di que sí. Toca usted un gay en su vida.
I tant.
No hem tingut temps de parlar del tema de la nova manera d'afrontar la bellesa, que és molt creativa, però està molt bé. És un molt bon llibre per començar. I després la gran, no?
I un munt de referències culturals meravelloses.
És un llibre genial, Mariola. Felicitats.
Gràcies,
Marc. Mejor que nunca, felices, imbatibles y pioneras, de Mariola Cubells. Es passa, no te la perdis, filla meva, perquè tu ja ets mejor que nunca, però ara imagina't després de llegir el llibre aquest com pots convertir-te en una falla valenciana en explosió. Olé!
Vostè primer, amb Marc Giró.
A Òptica i Audiologia Universitària estem de Black Friday. Fem un 20% de descompte addicional als nostres fantàstics preus en muntures, vidres, lents de contacte, solucions auditives. Afanya't i vine fins al 27 de novembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Black is Black a Conforama. Gaudeix d'un 15% de descompte en sofàs, matalassos i mobles i d'un 10% en electrodomèstics. Ai, amb enviament gratuït, només del 10 al 14 de novembre. Conforama.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Llum a preu de cost, pagar el mateix per l'energia que fa servir durant tot el dia, consumir l'energia quan és més barata. Si arribem a tot Catalunya, és perquè vegis la llum en la teva factura elèctrica. Descobreix quina de les nostres tarifes t'interessa més, perquè com que és una energia 100% verda, al planeta li interessen totes. Bessols, l'energia compromesa.
Encerta les teves compres del Black Friday amb El Comprador, la secció del web de La Vanguardia, on t'ajudem a trobar les millors ofertes a internet amb recomanacions i comparatives de tecnologia, moda, esport, llar, lleure. Aquest Black Friday estalvia entrant a lavanguardia.com/comprar.
Cuidar-te, que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Soc de Legalitas perquè em surt a compte. Com quan van aconseguir que m'indemnitzessin per la reforma defectuosa de la casa que tinc a la platja. O quan van aconseguir que el taller del cotxe em tornés 900 euros per una mala reparació.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
A Òptica i Audiologia Universitària estem de Black Friday. Fem un 20% de descompte addicional als nostres fantàstics preus en muntures, vidres, lents de contacte, solucions auditives. Afanya't i vine fins al 27 de novembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
RAC+1 Podcast. Vols saber-ho tot de la gent més coneguda? Vols descobrir com són quan s'apaguen els focus? RAC+1 presenta Pròxima Parada, amb Baluard Buil.
Un espai d'entreteniment en què actrius, influencers, músics o dissenyadors ens descobreixen la seva faceta més íntima i desconeguda.
Entonces yo llamaba les de la iglesia y le decía, ¿has conservado el corto? No, había que destruirlo.
Un podcast pensat i dissenyat només per tu.
Estic molt còmode fent comèdia, que a més és el més difícil, com
coitaràs. Cada 15 dies tens una cita amb el teu espai personal de desconnexió. Pròxima Parada. De veritat, t'ho perdràs? RAC+1. Tots som més u. Amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme.
Escolta'm una cosa, la Mariola Cubells no vol marxar de la nostra
vida. No, perquè vull que escoltar-vos.
Fas molt bé. Mireia, jo també sé que és aquí, Esther Romagoso. Senyors i senyors, amb tots vostès, Sira Adenoza i Pol López. Bravo. Vostè primer, que no ho dic mai, No faig mai coses d'aquestes de presentador de Son l'hora,
ja
aquí la Tierra. Bueno, a veure,
ja
la Sira Adenoza, l'última vegada que vas venir, ens vas explicar que el Pol López aquí present...
Ell i els seus testicles...
Quina meravella, no podem deixar de pensar en els teus testicles.
No,
jo ja hi pensava abans,
Quin número era?
Quin número era, és veritat?
No, això era molt petit, jo.
Ara anava millor,
Ho fan amb els nadons, repeteixo.
Sí, amb els nadons. Ai, per favor. Bueno, escolta'm, que fantàstic. La Sira Adenoza, que és filòsofa docent i investigadora, directora de la Casa dels Clàssics. Estem celebrant que els 100 anys de la Bernat Metge.
De la Bernat Metge, i estem en ple Festival Clàssics.
Estem en ple Festival Clàssics, doncs dins del marc del Festival Clàssic, efectivament, que és la 5a edició, i dedicada a la immortalitat, mare de Déu, que genial, doncs farem unes lectures, bueno, farà el Pol López unes lectures dramatitzades de l'Anticrist de Friedrich Nietzsche, que abans en dèiem Nietzsche, nosaltres aquí a Espanya en dèiem Nietzsche quan estudiàvem,
si jo
no, total.
Bueno, és que es diu Nietzsche.
Nietzsche. Ah, en alemany jo de què és Nietzsche, Nietzsche. O Nietzsche? Ah. I aquí diuen Nietzsche, alguns.
També però
no. Alguns diuen Loeb, mal, també, que mal, no ho puc entendre. O sigui, és Loeb i Nietzsche. Nietzsche. Bueno, llavors, a càrrec del Pol López. Té la marinera, no, Pol? Perquè tu has fet de Hamlet, que has fet? Has fet Enric Cinquè, has fet de Vladimir esperant a Godot de Beckett, has fet de...
Vladimir esperant a Godot.
Bueno, has fet tot a Dostoyevsky, i ara Nietzsche. O sigui, tu, sobretot, una bona complicació, no?
Bueno, a mi m'agraden els clàssics, és el lloc on més, no? Vull dir que sabràs que el que estàs dient és bo i et farà...
Clar.
I vull dir que no... I tens la possibilitat d'estudiar coses que són realment bones, no? Vull dir, pots passar per llocs que són interessants.
Que bo, que bo. A veure, a Friedrich Nietzsche, per favor, de Sira.
Parlem una mica d'aquest senyor?
Sí, parlem una mica qui era i després com arriba ella a la cosa de l'Anticrist. Perquè l'Anticrist, perdona, què és? Punt de partida
és un text.
O a punt d'arribada de
és
Nietzsche?
És el darrer text que escriu un any abans de col·lapsar. Que això ja diu molt.
Clar.
Un any després d'escriure aquest text, se'l troben desmaiat a Turín i li diagnostiquen paràlisi progressiva, acaben bogint, anant al psiquiàtric... I aquest, d'alguna manera... De fet, quan l'escoltes i quan escoltes el Pol llegir aquest text, entens per què van bogir.
Ja.
Perquè totes aquestes idees que li bullien al cap són un turment constant. I tenen molt a veure amb qui era ell. O sigui, Nietzsche és una figura molt peculiar dins la història de la filosofia, perquè a la història de la filosofia hi trobem molts senyors avorrits.
Home,
i grisos, oi? I molt assenyats i molt guiats per la raó. I ell, en canvi, era, en essència, potser més aviat un poeta atormentat, no? Em mires amb una cara com de molt d'interès.
Et poso cara d'estar escoltant una filòsofa, que doncs, té diverses cares, i aquesta és.
Clar, aquest
és
senyor va néixer el 1844 a Leipzig, fill d'un pare protestant, d'un pastor luterà, que mor quan ell tenia només 5 anys. Llavors ell es queda al càrrec d'una mare, dues tietes i una germana, val? Rodejat de dones. Era una ment brillant, estudia filologia clàssica i als 24 anys ja és l'home més jove a qui li assignen una càtedra de clàssiques a Basel. Se'n va cap allà, comença a escriure i tenia una barreja entre un cos molt fràgil, val? Que als 20 i pocs anys ja comença a emmalaltir, i una ment molt brillant i molt potent i molt passional. Llavors, als 24 comença a donar classes, però només pot estar 10 anys donant classes, perquè als 35 està de salut ja tan malament que li diuen que prou, ha de deixar...
Això els hi passa molts mestres, perdona, que estàs 10 anys donant classes i et passa per sobre tota la pedagogia universal, perquè és esgotador.
Sí,
imagina't
però...
si estàs una mica tocat.
Clar, no.
Sí, però en aquest cas no crec que fossin els alumnes, sinó el turment que ell tenia dins seu.
No,
que tingués adolescents esbojarrats a l'aula, sinó que... Sí, dins seu tenia un turment. Llavors, als 35 ja deixa la universitat i es posa a escriure, a centrar-se en escriure. I està 10 anys escrivint, perquè als 45 ja peta i col·lapsa.
I de què vivia, perdona?
I llavors vivia dels seus llibres. Ell va anar a escriure molt.
Va tenir èxit, Nietzsche, en vida? O sigui, el que escrivia tenia èxit?
Va ser molt qüestionat, perquè totes les seves idees són molt... revolucionàries encara a dia d'avui. O sigui, el text que el divendres llegirà el Pol, el text de l'Anticrist, ens trenca moltíssimes costures, eh? Vull dir, ens remou moltíssim. El Nietzsche el que va venir a dir és que tota la història de la filosofia era una història feta per senyors sacerdots, cures pesats, teòlegs, i que tot el discurs que havíem anat elaborant, fonamentalment moral, que ens sinistrava com ens havíem de portar bé, què no havíem de fer, etc. Tot allò ell ho qüestiona i diu que el que hem fet al llarg de la història ha estat qüestionar el món i qüestionar els nostres instints i qüestionar la vida, i que tot plegat ha estat un desastre, i que el que hem de fer és ser capaços d'obeir els nostres instints, les nostres pulsions, i ser el que ell anomenava un superhome.
Uh-huh.
Que un superhome en realitat és un nen, té la innocència d'un nen, però el nen que no nega els seus instints primaris, no? I a partir d'aquí serem capaços d'afirmar la vida, que és el que a ell li interessa, no? No negar la vida, que considera que és el que ha fet Occident i especialment la modernitat, sinó el que hem de fer és afirmar la vida. I el text on culmina amb totes aquestes idees és l'Anticrist. O sigui, l'Anticrist, Nietzsche, el que ens ve a dir és que el cristianisme ha estat l'origen de tots els mals, És un desastre que, com a humanitat, tinguem com a referent a un senyor que està penjat en una creu? Ens diu, ens hem tornat bojos o què coi ens passa? Com podem tenir com a referent un senyor que està penjat en una creu i veure'ns a tots nosaltres com a ell? És totalment absurd. El que hauríem de fer és el que feia la moral que ell anomena aristocràtica, que és la moral que, diguéssim, que s'emmiralla en els millors, que intenta fer-nos millors, en lloc de fer el que ell critica, que és compadir-nos sempre dels que estan pitjor. La compassió, això és molt provocador, la compassió per ell és terrorífica, perquè el que fa és posar-nos de la línia del cristianisme, que és la línia que el que fa és fer-nos cada vegada més pobres, més tristos i més negadors de la realitat.
I esporuguits.
I esporuguits, a més. Absolutament.
Tu què diries de l'Anticrist? Que tu que ets un actor que t'has treballat el text, perquè això de l'Anticrist com es posa en escena? Perquè,
clar, això serà una lectura dels punts. L'Anticrist són 60... dos punts i una llei final,
sí?
I és la lectura d'aquests punts.
Però
amb una síntesi que ha fet la Victoria Spunsberg.
Home, la Victoria Spunsberg, d'aquí una versada, que és genial.
Ha fet una síntesi genial sobre tot el cos del text.
I tu quan reps tu coneixies l'Anticrist, te l'havies llegit abans?
No, jo l'Anticrist no coneixia, havia llegit alguna cosa de Nietzsche i m'interessava molt, però l'Anticrist m'ha semblat un text molt, molt clar i molt necessari per llegir-lo, per entendre moltes coses de la nostra tradició
per
moral.
Exemple?
Home, doncs que... O sigui, nosaltres el que estem... O sigui, hi ha una cosa que no concebem i que oblidem, i és que tota la qüestió de que les coses que ens passen pel cos, la pròpia experiència... O sigui, i també com això, que el que explicava molt bé la Gira, que és que la tradició cristiana ha tapat una sèrie de coneixement, com ens havíem centrat amb la natura, des de l'època antiga, els clàssics, els grecs, fins al Renaixement. Vull dir, el Renaixement també, vull dir, no? I de cop i volta apareix aquesta força del cristianisme, sobretot a l'edat mitjana i de més, i torna a això, no?, a la foscor...
Bueno, és una força que pot aparèixer constantment, diguéssim, no?, que és una carta, la del cristianisme, o un tipus de cristianisme que apareix al llarg de la història... constantment. El feixisme, per exemple, Franco el treu a col·lació.
Sí, aquest esperit,
no sé si m'explico,
i aquest esperit de teòleg i de sacerdot i de negar el cos, de negar la pròpia experiència, de posar el relat en un més enllà. Com, o sigui, aquesta, una cosa que m'interessa molt d'aquest text és que, i és molt no pretensiós, però molt somiador, el que volia fer és aquesta nova, la transvaloració, no? Aquesta, o sigui,
dels valors.
Explica-ho tu, que ho ficaràs,
sí,
molt millor.
Sí, ell considera que Occident, o sigui, l'home modern és un desastre. O sigui, hem entrat en una decadència absoluta. I tota aquesta moral, que en realitat és curiosa perquè ens fa de mirall en moltes coses, quan pensem en el discurs hipster o en certs discursos són importants avui, Nietzsche és d'alguna manera una bufetada, perquè ell el que t'està dient és que el discurs moral, el discurs modern, és una decadència absoluta, i el que hem de fer és afirmar la vida amb la seva cruesa. La vida pot ser crua i pot ser cruel en certs moments.
I la vida no és cookie.
La vida no és cookie, exacte. Aquesta seria la idea. I el que és, jo crec que és el que és interessant, entre moltes coses, d'aquest text, és el vitalisme de fons. O sigui, com ell el que vol fer és reivindicar la importància d'aquesta vida i del dir sí etern. O sigui, és una afirmació eterna a aquesta vida, en lloc de viure una mica amb por de què diran els altres, o vida amb por de com em jutjaran, és no.
Per tant, aquest text ha impactat, jo crec, contemporàniament. S'intenta...
Va ser un text molt controvertit. O sigui, ell l'escriu, el guarda en un calaix, i la seva germana, 5 anys després, el publica. I va ser un text absolutament controvertit, perquè és que el que diu són coses molt salvatges. Ara, si vols, Pol... Sí.
Perdona, un moment. El va escriure un any abans de caure malalt i no el va publicar.
Exactament. L'escriu, l'acaba el 88, el 89 col·lapsa, i és la seva germana qui es queda amb tota l'obra de Nietzsche, qui decideix què es publica i quan. Hi ha textos, de fet, que la seva germana va tergiversar. L'Anticrist, en principi, es conserva en la seva forma original, però va ser ella qui el va publicar 5 anys després.
Llegeix-nos, si ens fas el favor, quina meravella.
Val.
Pol López llegirà una mica de l'Anticrist, tu, fantàstic.
Sí, serà la ràdio anti-evangèlica.
La ràdio anti-evangèlica,
de Catalunya, RAC.
M'encanta.
El disangèlic.
Exacte, 58, és el punt. El cristià i l'anarquista, tots dos, són decadents. Tots dos incapaços de causar cap altre efecte que no sigui dissoldre i atrofiar. Tots dos l'instint de l'odi contra tot allò que s'aguanta dret, que s'alça amb grandesa, que promet futur a la vida. El cristianisme va ser el vampir de l'Imperium Romanum. De la nit del dia va reduir-nos al no-res la immensa obra dels romans, la de conquerir el terreny per a una gran cultura. Se segueix sense entendre això? L'Imperium Romanum era una organització prou sòlida per suportar mals emperadors, però no ho va ser prou contra l'espècie de corrupció més corrupta, contra el cristià. Aquest cuc ocult que en la nit, en la boira i en l'ambigüitat, s'esmunyia fins allà on es trobava cada individu, aquesta banda covarda, ensucrada. De mica en mica van aixuclant totes les ànimes d'aquella construcció colossal. Conceptes lúgubres com l'infern, el sacrifici de l'innocent, la unió mística en l'acte de beure sang, van fer-se amos de Roma, la mateixa espècie de religió a la qual Epicur ja havia fet la guerra. Llegiu Lucreci per comprendre què va ser el que Epicur va combatre. No pas el paganisme, sinó el cristianisme. Això vol dir la corrupció de les ànimes mitjançant el concepte de culpa, el concepte de càstig i el concepte d'immortalitat. Tot esperit respectable en l'Imperi Romà era epicuri. Aleshores va aparèixer Pau. Ell va comprendre que amb el petit moviment sectari dels cristians, amb el símbol de Déu a la creu, es podia congregar en un immens poder tot allò que es trobava a baix. Pau va comprendre que la fe en la immortalitat li era necessària per desvalorar el món, que el concepte de l'infern arribaria a fer-se amo de Roma, que amb el més enllà es mata la vida. Nihilisme i cristianisme, nihilist en Christ, concorden en la rima i no només en la rima.
Carai, noi.
Bon Nadal!
Bon Nadal a tots, eh? Bon Nadal a tots! Escolta una cosa, som team Nietzsche, no? Nosaltres ja som team Nietzsche, no?
Total,
perquè és despiporre,
ens ha conquistat.
Cira Benoza, moltíssimes gràcies, Pol López. Recordeu, Festival Clàssic, la cinquena edició sobre la immortalitat, lectures dramatitzades de l'Anticrist de Friedrich Nietzsche, a càrrec de Pol López, fantàstic. Això és el 17 de novembre a Barcelona, a l'Amfiteatre Anatòmic de la Reial Acadèmia de Medicina, que és preciós, és increïble, el lloc. I el 7 de desembre a Girona, a la Sala Planeta de Girona. 17 de novembre a Barcelona, 7 de desembre a Girona. Però a les xarxes socials i suposo que per internet i jo que sé què, doncs trobareu tots els detalls. Sí, senyor. Festival Clàssics Punt Lac. Gràcies.
Gràcies. Gràcies.
Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
Deixar dret a tercer de carrera et va costar. Trobar un escriptori on estudiar el que realment t'agrada et costarà molt menys. Vine aquesta setmana al Black Friday de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb un 20% de descompte. A Barcelona, carrer Rocafort 140. Obert als migdies i parking gratis. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
Més de 55.000 persones ja han vist Fitzroy, la comèdia d'èxit de Jordi Galceran dirigida per Sergi Balbel.
Quatre actrius catalanes fan els preparatius per escalar el Fitzroy a la Patagònia. Són Sílvia Bel, Sara Espígol, Míriam Iscle i Mima Riera. Aconseguiran fer el cim?
Per mi és un repte molt personal. Li tinc moltes ganes a aquesta muntanya.
Fitzroy torna al Teatre Borràs el 20 de desembre. Més informació i venda d'entrades a balanyanviu.com.
Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant. Fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
Conqueridors arriba al Teatre Goya.
Una comèdia èpica que ens descobreix tots els secrets que es couen en un rodatge televisiu.
Com ho viuen els actors? Hi ha nervis? Una directora desesperada? Un protagonista en crisi? La superproducció està en perill.
Tot a punt per començar a rodar? 3, 2, 1, acció!
Una comèdia amb un gran repartiment encapçalat per Roger Coma, Mònica Glaenzel i Ramon Madaula.
A partir del 17 de novembre al Teatre Goya. Compra les teves entrades a teatregoya.cat i a promentrada.com.
Del 17 al 19 de novembre, les marques d'autor dels millors dissenyadors locals es donen cita a l'impressionant recinte modernista de Sant Pau.
Vine a la tercera edició del Shops Fashion en Gourmet i practica l'slow shopping amb productes de moda, accessoris, joieria, òptica, bellesa, artesania, lifestyle i espai gourmet de gastronomia d'autor.
T'esperem al recinte modernista de Sant Pau. Entrada lliure. Més info a les nostres xarxes socials.
Aquest any 100, El proper 26 de novembre, l'Allianz Jan Boyn arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboyn.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone, YoPro, Fred Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Encerta les teves compres del Black Friday amb El Comprador, la secció del web de La Vanguardia, on t'ajudem a trobar les millors ofertes a internet amb recomanacions i comparatives de tecnologia, moda, esport, llar, lleure. Aquest Black Friday estalvia entrant a lavanguardia.com/comprar.
RAC 1 torna al Torró Solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç.
Bo és bon.
Aquest any, novena edició. I ve amb una nova varietat.
Sí, sí.
Brownie amb nous pecanes.
Irresistible.
S'afegeix als clàssics de praliner d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies.
Torrons? Quina meravella, per favor.
Com sempre, tots els beneficis del Torró Solidari aniran destinats a la investigació de les malalties minoritàries infantils de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Podeu trobar el Torró Solidari a les botigues de Torrons Vicenç i a vicenç.com. Aquestes festes torneu a gaudir amb el Torró Solidari de RAC 1.
Visca Torró, Torró!
Tots som 1. El minut a minut de RAC 1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC 1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC 1.
Renovada.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC 1.
Escolta, aquella senyora del fons per fora de les ulleres, si fas el favor, Esther, que és diguina, senyora, vostè d'on ve? Jo, d'aquí de Barcelona. Va, espera, que t'enxufaran el mòbil. L'has d'enxufar, Esther, el mòbil? És que acabem de fer tot nosaltres. El micro. Vostè, senyora, ve de Barcelona, ja ho vaig... Està, a veure, què et pregunto. Està enxufat. A veure, vostè és més de Friedrich Nietzsche... O més de, per exemple, vaig a dir Santiago Abascal, o de la Conferència Episcopal. Vingui, senyora, vingui, perquè aquest micro no funciona, és una merda. Aixeca't, estimada, anem fatal de temps, és tot un desastre, no passa res. A veure, jo et preguntava, tu ets més de la Conferència Episcopal de Santiago Abascal o de Friedrich Nietzsche? Abascal, Nietzsche.
No és gaire difícil aquesta pregunta, Nietzsche.
Nietzsche.
Acabes de guanyar un lot de turons, Vicenç. Ja ho havíem de disfrutar i passar-nos-ho pipa. I que la natura corri per a les nostres venes, acabes de, que és torró, tou torró, crema cremada, torró de gramull, sobretot el torró nou d'aquesta temporada, que és el de xupa-xups. Tu ets molt de xupa-xups? Mira l'altra xupona, clar, com nosaltres. Ole, adéu, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, gràcies a tots.
Adéu. A Òptica i Audiologia Universitària estem de Black Friday. Fem un 20% de descompte addicional als nostres fantàstics preus amb muntures, vitres, lents de contacte, solucions auditives... Afanya't i vine fins al 27 de novembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Arriba als cinemes Ruta Salvatge, la nova pel·lícula de Marc Recha, amb Montse Germán, Sergi López i Marc Martínez.
148 hores, no tenim la pasta. La pasma descobrirà un cadàver.
Si prens una decisió, assumeix les conseqüències. 17 de novembre només en cinemes.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Boníssim!
Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantingui les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Arriben noves ofertes al Black Friday de MediaMarkt.
Let's go!
Només fins al 16 de novembre tens un LED LG de 55 polzades 4K per 489 euros. O una rentadora Haier de 9 quilos de càrrega per 333 euros. MediaMarkt!
Priorat Sublims amb Gourmet La Vanguardia. Una selecció de vins amb el caràcter d'una terra única. Ànima del Priorat i cruó de Casa Gran del Siurana. I gotes del Priorat d'Alfredo Arribas. 6 ampolles valorades en 112 euros, ara per només 79. Una oferta única que trobaràs a gourmetlavanguardia.com.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
A Línia Directa sabem que un imprevist mai no va bé. En canvi, un bon estalvi, sí. Per això aquest novembre t'oferim el mes de portes obertes de Línia Directa. T'abaixem fins a un 25% el preu de l'assegurança de cotxe. Sí, sí, fins a un 25%. No et quedis fora i canvia-t'hi abans no sigui massa tard. Vine directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe.
RAC1 presenta... El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la Roca Village. El divendres 17 de novembre de 9 a 11, el món a RAC1 se suma a les celebracions del 25è aniversari de la Roca Village. Un matí ple de sorpreses en una de les principals destinacions de compres i turisme del país. El divendres 17 de novembre ens n'anem d'aniversari i de compres. Des de les 9, el món a RAC1.
Vinga!
Amb Jordi Basté en directe des de la Roca Village en el...